benvinguts al Running Rua. Estem en rigorós directe, són les 8 i 8 de la tarda. Són... Arrenquem. Avui és dimecres 14 de maig i tenim un programa que estic segur que us farà passar una molt bona estona. Farem un breu repàs a les competicions, als nostres atletes, i després parlarem extensament amb els tres convidats d'avui, que són, atenció, tres exatletes del RUA que van aconseguir participar en campionats internacionals quan vestien la nostra samarreta. Parlo del Quim Carlús, de l'Alberto Ramírez i de la Núria Puig. Com deia, abans de passar a l'entrevista, anem breument a fer un repàs dels resultats. Santi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. El dia 26 d'abril es va disputar a Mataró la jornada prèvia del Campionat de Catalunya de Relleu per la categoria Alaví, Infantil i Cadet. En categoria infantil van participar la Desiree Delgado, la Judit Riera, la Clàudia Colea i la Gina Guardado, que no van poder passar a la fase final del Campionat de Catalunya de Relleu.
En categoria Alaví van classificar-se 4 equips per la jornada final, juntament amb l'equip Benjamí, que s'havia classificat prèviament el dia 5 d'abril. D'aquests 4, dos d'ells van fer a la prova del 3x600, tant als nens com les nenes, i els altres dos al 4x60, també a nens d'una banda i nenes d'una altra. Precisament d'aquests equips, ara direm per qui estan composats, van participar a la jornada final el passat dissabte 3 de maig. L'equip masculí del 3x600, format pel Brahim de Hack, el Bernat Pubill i el Joan de la Torre, es va proclamar sotscampió de Catalunya amb un temps de 5 minuts 36 segons a 10 segons del nou rècord de Catalunya que va fer en la mateixa cursa el Club Muntanyenc de Sant Cugat. A la mateixa prova, però en categoria femenina, l'equip integrat per la Laura Torres, l'Alejandra Camps i la Daniela Martínez es van portar la medalla de bronze amb un registre de 5 minuts 50 segons.
A la prova dels sprinters, el 4x60 masculí, els integrants del 3x600 es sumaven l'Alejandro Sánchez i entre tots, el 4 van aconseguir la sisena posició a la final. L'equip femení, composat per Laura Torres, la Berta Camps, la Daniela Martínez, Victoria Martínez, va quedar en 15a posició a la semifinal. Finalment, l'equip Benjamí masculí, format per el Toni González, el David Castro, l'Andreu González i el Teo Rodríguez, es va quedar només una centèsima de passar a la finalíssima, quedant en 9a posició.
Entre el mes d'abril i principis de maig també s'han disputat diversos controls i es va fer, entre altres, la milla de la Sagrada Família. I, per exemple, també aquest dissabte passat va haver a Palafrugell un control de proves combinades, concretament un tetratló, que va tenir com a guanyador a l'alaví Bernat Pubill, que és atleta del Ripollet Unió Atlètica. També es va disputar la milla de Ripollet amb una bona participació dels atletes del RUA. Fins aquí els resultats més destacats. Ara sí, passem amb l'entrevista. Molt bé, doncs aquí tenim preparats els nostres tres convidats. Com us deia abans, ells són el Quim Carlús, l'Alberto Ramírez i la Núria Puig. Gràcies per venir. Molt bona tarda, nois.
Bona tarda.
Perquè els oients us situeu, el Quim, l'Alberto i la Núria són, per començar, unes bèsties. Això no té res a... Ho dic perquè sí, és gratuït, però ara ho entendreu per què ho dic, això. I bé, ara ja no competeixen amb el club, però en el seu moment doncs, van deixar el nom del RUA molt, molt alt. Com he dit al sumari, van participar a campionats internacionals, i això què vol dir? Doncs que quan vestien la samarreta del RUA van ser seleccionats per la selecció espanyola i van anar a campionats d'Europa i del món. O sigui que per això deia allò de les bèsties, perquè amb això està tot dit, crec. No tothom, crec que són quatre atletes només del RUA que sí. Han pogut arribar...
Juntament amb Lídia Rodríguez,
això mateix.
I m'empanya la memòria.
Doncs avui ens explicaran com va ser tot això i després també m'agradaria que ens expliquessin què fan ara, l'actualitat, perquè és un tema que m'interessarà parlar abans d'entrar en directe. Què hi ha després d'acabar la competició? S'ha de deixar d'estudiar, s'ha de seguir? Es pot tornar a competir però potser des d'una altra perspectiva? Una opció potser seria seguir vinculat a l'esport des d'una altra... Bueno, des de l'altra banda, diguéssim, no? O, per exemple, com ja després m'explicareu, des del món de la nutrició o bé, bueno, o bé potser fent també el que fem nosaltres, com a monitors. No? Que algun, l'Alberto, per exemple, ho va fer, si no recordo malament. Sí. Mm-hmm. Doncs de tot això parlarem i bé, a mi m'agradaria que no us talleu, que parleu que sense cap problema i ens expliqueu anècdotes, que per això estem aquí, per parlar de vivències i de passar una bona estona amb vosaltres parlant del que heu après a l'atletisme i del que és l'atletisme, no?
Molt bé.
Dit això, va, per aquí comencem. Per la noia, potser?
Per la noia.
Sí? Com vulguis.
Per la Núria, va. Anem a posar els oients en antecedents. Ho faré amb el Quim i amb l'Alberto també, eh? Fes-nos un resum del teu historial atlètic. Com vas començar amb l'atletisme, per exemple? Com vas arribar al RUA? Com va anar creixent la cosa? Com va anar més? I després, doncs, ja potser parlem de com vas arribar als campionats internacionals. Comencem pel principi, va. Com la teva arribada a l'atletisme?
Bueno, la meva arribada a l'atletisme va ser una mica per casualitat. Sempre dic que bueno, jo mai m'havia pensat que l'atletisme en si fos un esport, no el coneixia. I va ser totalment de casualitat. Jo volia apuntar-me a aeròbic, la meva mare no volia que fes aeròbic, i bueno, com que lo típic, com que era la nena que més corria de la meva classe, doncs em va proposar, dius, i per què no provem això de l'atletisme? Vam anar a informar-nos, vaig provar, que com tots els nens que arriben al RUA, que els deixen provar una setmana, dues setmanes, el temps que faci falta, i de seguida em vaig enganxar. I d'aquí, doncs, cada dia anar entrenant, em volia més, i mira, fins a aconseguir, pues, per sort el que he pogut aconseguir.
Va, deixem-lo quan vas arribar als campionats més endavant. Fem una petita presentació a tots. Alberto, que el té a la seva esquerra, la Nuri.
Bona tarda. El mateix. Bueno, jo vaig començar també per casualitat, perquè la meva germana estava fent atletisme escolar i vaig estar una mica, com era de Cerdanyola, pues fent atletisme escolar a Cerdanyola. Després vaig fer un any a Sabadell i després vaig venir també aquí perquè hi havia els crossos a l'època, el Cross Frigo, i me'n recordo que no sé qui, però estava el Sergio Baré a l'època i el Mario Pina, i sempre competia amb ells, i bueno, per proximitat, pues, els pares van decidir de començar aquí al Ripollet, i vaig començar d'una manera molt innocent, sí.
I el Quim?
Bueno, jo també havia començat similar amb ells també, quan era, vaig estar fent futbol, vaig estar fent hockey, vaig fer natació, vaig fer una mica de tot. Era molt futbolero i m'encantava el tema del futbol, però el meu pare em deia, escolta, prova el tema atletisme, que aquí doncs segur que disfrutaràs més i disfrutarem tots més. I vaig acabar aquí a Ripollet i corrents.
Encara és futbolero, eh?
Sí, home. Aquest diumenge, aquest dissabte, a veure què passa.
Patirem, em sembla.
Exacte,
patirem.
Això segur.
Bueno, escolta, parlem-nos de com va anar creixent la cosa, va. Sí, animeu-vos, vinga. Com va sorgir tot? Com va ser? O sigui, vau començar i però què? Què?
Bueno, la veritat és que és curiós, perquè comences aquí al club entrenant i això, i l'ambient és tan bo, i era tan bo, i t'ho passaves bé, perquè parlaves amb uns, amb l'altre, reies i tal, i en seguida, jo per el meu cas, em vaig enganxar en seguida, i bueno, no m'ho pensava, i en seguida estava enganxat, i mai més he tornat a deixar, pues, el que és això, he deixat el tema de córrer d'una manera directa o indirecta, però t'enganxava molt. I després, lògicament, a les competicions, a què vas a la primera carrera, no sé què, hòstia, que quedo dels primers, pues això ja és això t'agafa del tot, i aquí ja no ho deixes.
I ja està, sí, vosaltres igual, no?
Sí, jo potser, en el meu cas, un punt d'inflexió de passada que siguin dies que feia esport, igual que feia plàstica o música a la Tarona de Cerdanyola, que anava sempre una mica així, tastaulletes, potser amb l'arribada del Tasio va agafar, i coincidint amb l'època del Marcelino i la Dolors, va ser com tota una generació que, no sé, va esdevenir un ambient molt més familiar i ja va començar a ser la prioritat, no?, de l'activitat extraescolar, que fins a llavors, pues, era una mica bueno, fer alguna més. Potser aquella època va ser la que va canviar i ja era com més una trobada més social, que ara no ho veia, no?, en aquell moment com a nen, però bueno, si me'n recordo, ho veig així.
I la Nuri?
Bueno, jo tinc que dir que igual que els meus companys, no?, que des del primer moment t'enganxa, perquè el que pugui pensar que l'atletisme és un esport individual, pues fem moltes activitats en grup, i al final és això, és un espai en què tu vas a reunir-te al final amb uns amics i a disfrutar fent una activitat. El que passa que a mi sí que potser em va costar més, sí que vaig tenir aquest arranque per acabar-me de lligar, perquè bueno, jo recordo que els meus pares em deixaven a les pistes i jo moltes vegades m'amagava i no acabava anant als entrenaments, o sigui que a mi em va costar una miqueta més, sí, acabar d'enganxar-me.
Bueno, tu, i escolta, i ara anem a... Perquè si no, clar, jo veig que el temps va passant, ja han passat 10 minuts, nois? Doncs anem a parlar de com va ser, com vau arribar, pues això, al màxim nivell, diríem, o pràcticament al màxim, no? Perquè, home, arribar a campionats d'Europa i del món, encara que no sigui a nivell professional, però dins de quan siguéssiu júniors o cadets, o no sé com, què éreu, cadets, júniors, juvenils...
Júnior, jo, en el meu cas.
Diguéssim que és el màxim nivell, no?, que es pot assolir
sí,
en aquest
sí,
cas.
Sí, no és professional perquè no hi ha remuneració econòmica, però la dedicació és professional, en la mesura que és el màxim nivell en aquella...
I explica-nos com va ser això. Jo tinc curiositat. Com va ser?
Penso que és gradual, vull dir, des de la 20 ja d'alguna manera, el màxim és a nivell de Catalunya, doncs a nivell de Catalunya doncs estàvem allà al davant i mica en mica doncs va pujant doncs l'exigència en el sentit de que de Catalunya passes a campionats d'Espanya amb 16 o 15 anys i tal, i després doncs campionats doncs, europeus i no sé què, i no te n'adones i tens 18 anys i és el que diu l'Alberto, doncs estàs al màxim nivell de lo que de la teva edat, vull dir, no hi ha més. I bueno, pues així no te n'adones i ja tens 18 anys i dius, "Ostres, pues estic aquí entre llegar o no llegar", i aquest és el punt clau.
Sí, al principi, si potser, no sé, no tothom coneix, pues és com una mica de selecció, no? Hi ha els comarcals, els, bueno, regionals, comarcals, territorials, i després el campionat de Catalunya, i sempre es va fent una selecció des dels 6 millors de la comarca, els 6 millors de Catalunya i els 6 millors d'Espanya, i després, perquè no hi ha més, doncs, vas al campionat del món. Clar, és un somni constant, no?, de superar-se i de veure fins on arribaràs, i entre el somiar i la realitat doncs vas començant a somiar i cada vegada s'apropa més al que és real i comences a entrenar i encara no t'ho creus, però estàs allà i bueno, és aquesta motivació que et dona pues la força per entrenar cada dia, que al final no te n'adones, però és un sacrifici important també, clar.
Jo tinc que afegir també que, bueno, igual que els meus companys, això no va ser una cosa gradual, que tu et vas trobant a davant en els diferents campionats i una cosa va portant a l'altra. Però en aquest sentit potser l'Alberto va ser una mica el pioner, perquè era una mica...
Per edat, sí, el
exacte,
més gran.
Era el que va anar obrint el camí i que nosaltres que veníem darrere doncs ens anàvem fixant. Ell és el que va ser el primer en ser internacional i, clar, nosaltres aquí a Ripollet doncs no sabíem, no?, que hi havia aquests campionats internacionals i tot, i ell va ser una mica el primer que va aconseguir-ho i que ens va poder també els que veníem darrere, doncs mira, si l'Albert ho ha pogut fer, nosaltres també volem ser-hi, volem lluitar per això.
Sí que me'n recordo que era una situació una mica estranya perquè era sempre obrir portes noves, no? I clar, era una situació una mica difícil, no psicològicament ni res, perquè en aquell moment ets un nen, però era tot la novetat, era el primer campionat d'Espanya, va ser com una superfesta a nivell organitzatiu i després acaba sent una cosa quotidiana, no? I suposo que això era un plus que engrescava la situació, també. Va ser.
Escolta, expliqueu-nos anècdotes curioses o divertides. Jo sé d'una, per exemple, si no m'equivoco, que algú de vosaltres va coincidir amb el Bekele en un campionat, però aquí ve la part bona, que s'estava menjant un McDonald's. O no és així? O he somiat jo?
No, sí, això era... Sí, un campionat de júnior, però bueno, el fet és de que va corrir el rumor de que havien vist a les 3 de la matinada amb un McDonald's, pues, fotent-se pues, això, un Big Mac, no sé el que s'estava fotent. I l'endemà estava pues, bueno, pues, guanyant el cross llarg, però és que aquell mateix dia, el dissabte, havia guanyat el cross curt. Vull dir que...
Sí, però això era el Bekele?
Sí que era el Bekele.
Jo no tenia present, però sí, el 2001, que era a Bèlgica, el campionat del món que vaig assistir amb la selecció espanyola,
sí.
No sabia qui era, però igual, els 30 o... Crec que els 35 primers eren africans. I el primer d'aquest era un tal Bekele, que era un més dels milions de superatletes que dona Àfrica. Però el dia següent, si era la carrera júnior, com a júnior va córrer l'absolut al cross curt i va quedar tercer o segon, i ja va començar a ser un nom més visible. I l'any següent, si més no el segon, després de 2 anys, ja estava guanyant els campionats del món com a absoluts. I sí, però no tant el Bekele, que tinc més el record d'anar a veure a la Núria a un campionat d'Europa, crec que era Bèlgica o on era?
Era mundial, sí.
Ah,
I allà sí que tinc més el record de no tant veure'l com a persona, que al final és una persona normal, super tímida com qualsevol altra, el fet de veure'l córrer en persona, bueno, és una cosa que surt dels esquemes normals, per la velocitat a la que es desplaçava, és una passada, sí.
Jo faré a favor de les noies. A mi un record que també em queda va ser competint en categoria júnior. la que va guanyar aquell any el campionat del món, va, és una tal Tirunesh Dibaba, un altre tio.
Bueno, home, no sé jo.
I clar, ara és la noia que més títols ha aconseguit a nivell de 10.000 i 5.000. I que està actualment, bueno, ara per culpa dels darrers anys de lesions, però campiona olímpica. I bueno, doncs jo me'n recordo d'haver competit amb ella a la mateixa carrera i ara per mi és la meva ídola, és la meva referència, no? Llavors també em queda, doncs mira, jo vaig poder un any competir contra aquesta persona, tot i que no la vaig veure en tota la cursa, però hi érem juntes allà competint.
Sí. Escolta, anem a canviar una mica de tema ara, Santi. Tu mateix.
Bueno, a veure, per canviar una miqueta de tema. Com veieu la situació de l'atletisme professional avui en dia?
A nivell de doping, suposo que...
No.
Com veieu la situació que hi ha actualment de l'atletisme?
Sempre hi ha algú que se m'avança a les...
Comparant amb el futbol, comparant amb el bàsquet, amb l'handbol... No sé com veieu la situació de l'atletisme avui en dia, clar, professional.
Evidentment...
Ja veiem que hi ha un boom.
Econòmicament, igual que tots els... Bueno, la majoria d'esports, complicat, suposo, vamos, segur que complicat. Pues ha baixat molt el tema patrocinis, llavors doncs estan, entenc que s'està patint en el sentit de que es mou menys diners pues, que el futbol o el bàsquet o no sé què, i llavors doncs, ostres, suposo que ho han d'estar pues, passant malament pues, molta gent que abans podia viure d'aquest esport. Ara sí, suposo que viure aquest esport poden viure uns quants, però molts menys. Llavors en aquest sentit, difícil.
Sí, no, hi ha una tendència de... Hi ha un augment de la pràctica esportiva, això és inevitable, bueno, és un fet, les botigues de triatló, d'atletisme, de running, estan pujant a tope, i paradoxalment, pues, l'atletisme a nivell pues, professional està baixant, en el sentit que, bueno, pues no hi ha inversió a nivell institucional o no es valoritza tant l'esforç del que implica aquest tipus d'esport en aquesta manera d'entendre'l, i es potencia més a nivell organitzatiu pues, curses populars o... Bueno, suposo que és un canvi de tendència.
Sí, a nivell popular és veritat, és que a nivell popular és tot el contrari, sí que és un boom.
Sí.
Jo veig ara una mica els atletes professionals que estan ara tirant del carro, els veig com una espècie d'autònoms, no? Són ells els que s'han de buscar per ells mateixos la vida, s'han de buscar els seus propis patrocinadors, s'han de buscar els seus propis medis per poder seguir fent aquesta activitat. Com hem dit, doncs això, les ajudes que els venen de la federació i tal, cada vegada són menys, a nivell organitzatiu també, i ara són com petits autònoms que es van igualment buscant la vida per poder seguir fent aquesta activitat. Mm-hmm.
I ara passem, ara sí que ho enllacem, el que deies tu, Alberto, el tema doping, això havia de sortir. Vosaltres, quan vau arribar a cert nivell ja, no sospitàveu, abans de que sortís tot aquest boom de l'operació en Puerto, no veieu, no pensàveu, escolta, si jo entreno tan bé i no puc amb aquests, hi ha alguns que no, escolta, no puc, és que no puc. Sí, sóc campió d'Espanya, era campió d'Espanya, no? Algun de vosaltres vau ser... Vau... Sí. I després, a nivell internacional, hosti, què passa? Vosaltres voleu dir que és perquè sí?
Aquelles categories, jo gairebé diria el 100% convençut, no hi ha doping. Uh-huh. Això està clar.
Però després, quan estem ja parlant de professionals, sí, perquè ja se sap, a més sí, ja se sap,
és
o sigui,
evident.
Està a sortir,
sí,
llavors...
Sí, amb noms
i ara no direm... Perdona, ara deixo la paraula... Ara, doncs, això, que no... Que... A veure si, com ho explico.
És un tema sempre complicat, sí.
Vull dir... Vosaltres... No. Vosaltres... sí, m'emprenyo, és que amb això m'escalfo. Vosaltres, no direm noms, però vau competir amb gent que ara s'ha sabut que sí que estaven implicats. No, jo no diria per si de cas, perquè això és un tema bastant peligut, però... No sé, què em penseu? Va, deixeu-vos anar una mica sense...
Bueno, no, sí. Nosaltres al final estem tancats aquí com una bombolla, aquí a Ripollet, o inclús en categories inferiors, no hi ha... No ho perceps, això. No perceps que hi hagi... I menys en aquella època on no s'havien donat els casos. És a dir, nosaltres pensàvem que aquí, doncs en aquest país, era una potència de fons, perquè era una potència de fons i anàvem als campionats, clar. I pensàvem, bueno, és que nosaltres pues, som després de Kènia, no sé qui, i Marroc, pues, Espanya, faltaria més. Sí que és veritat que a categories inferiors ens trobàvem una altra realitat. Nosaltres anàvem a mundials i anàvem a europeus i ens trobàvem russos, de Romania, de França, que corrien i molt. En canvi, veies els teus els de dalt, els sèniors, i aquella gent guanyaven els russos, guanyaven els de Romania, i deien, bueno, esto es porque ya creceremos, y cuando crezcamos seremos, no sé, seremos muy buenos también. Però bueno, no ho pensàvem, vull, realment no hi havia tants casos. Va caure Albert... No dèiem noms, hem dit, nom d'Alberto García, però va caure aquell un rere l'altre.
Jo crec que un dels problemes del doping és no parlar clarament del doping, i que sigui encara un problema parlar del doping. Jo crec que, bueno, sí que no, no hi hauria problemes a dir noms quan ja hi ha casos i hi ha a nivell jurídic pues, confirmats. Independentment d'això, el que diu el Quim, era una sensació una mica d'angoixa perquè estaves en unes categories ja amb, pues, bueno, de sub-23 que encara anava a campionats internacionals, ja tens 23 anys, et queda poc per ser èlit, i veus que hi ha un mur que no acabes d'entendre, entre que l'atletisme tradicionalment a Espanya està molt centralitzat, el que és, bueno, sembla que si no sorties de Catalunya era impossible d'alguna manera ser èlit, tampoc en teníem gairebé per què, però era així, després una de les raons també s'ha vist per què, i també això no treu que qui no ha arribat és perquè no s'ha dopat i qui ha arribat s'ha dopat, això és un bueno, fer un discurs simplista, no? Però està clar que jo personalment tinc una opinió bastant, bueno, frustrada o bastant desil·lusionada de l'atletisme en concret, perquè hi ha referents com la Marta Domínguez, que jo he tingut un pòster durant anys veient-lo cada dia quan m'aixecava, i a mi em crema la sang, no? I són referents que eren el que ens havia de motivar per entrenar, que ara s'enfonsen, i jo tinc una reacció bastant trista respecte a l'esport en general actualment.
Sí, jo crec que el mateix, no? Que tots els que hem viscut des de dins de l'esport hem acabat una mica desil·lusionats, i a part jo també tinc una anècdota en aquest sentit, que bueno, jo sempre m'he gravat, quan feien els mundials, els europeus, sempre m'he gravat totes les curses, no? Tota la final del mundial d'aquest any, de l'altre. I bueno, tu veies d'un any a l'altre, d'un mundial a un altre mundial, dius, és que les que he vist en aquest mundial, la meitat que han arribat a la final, l'any següent han sortit que han donat positiu en tal carrera, i del 12 que arriben a la final, potser n'eren 8, i dius, bueno, és que 4 són les úniques que no havien donat positiu en cap cursa, no? I és això, et quedes al final una mica que no vols posar tots en el mateix sac, però tornes una mica que no t'ho creus, exacte. No, la gent que arriba a dalt, sí, entrena molt fort, es cuida molt, ho sacrifica moltes coses per arribar allà, però vas una mica en peus de plom. Dius, bueno, no sabem fins on és fruit del seu sacrifici o no.
Sí, sí. Creieu que es tapa el doping? Hi ha interessos o poders o estaments o institucions que tapen el doping de certs atletes, jugadors...
Jo rotundament crec que sí.
Jo absolutament, evidentment.
I sobretot anys anteriors. Home, vull creure que ara actualment cada cop menys. Vull creure-ho. Però clar, no sé, cada després surten més casos, però aquí a Espanya anys enrere ha sigut un festival, això. Vull dir, ha sigut massa. Vull dir, s'ha tapat la federació. Bueno, aviam si...
Però
penso que sí. Anys
anirem a la presó.
Exacte. Hòstia, aquí no, Ripollet, què diuen aquests?
És una qüestió...
Mira, pareu-la, Alberto, que se dispara.
No, mira, jo puc parlar de la meva experiència, i els noms o no que diguis són de la meva experiència, i aquí les responsabilitats serien meves en aquest cas, però per mi és evident. Hi ha una federació internacional que és la IAAF, que dona unes beques a les federacions que tenen medalles, i en base a aquest número de medalles hi ha més ingressos, i les federacions tapen dopings per tenir més ingressos, i ja està, senzill.
Aquesta és l'aplicació, sí, més clar impossible, no? Jo
sempre que hi ha interessos econòmics darrere, és difícil fomentar unes bones pràctiques, perquè òbviament els interessos econòmics són els que manen. Jo, parlant també directament amb un atleta sènior en un campionat, doncs, bueno, no em va dir directament que es dopava, però pràcticament em va fer veure que si volies arribar a dalt, si volies guanyar-te la vida, si realment volies amb la teva activitat poder-t'hi dedicar, hi havia un camí que ell era l'únic que sabia, i quasi m'ho va deixar bastant clar.
És a dir, el salt qualitatiu seria el doping?
No. El salt qualitatiu a empreses... I extraordinàriament, com un Sergio Sánchez, seria el doping. Hi ha atletes que estan durant molt de temps entrenant i van tenir un nivell progressiu i es manté en el temps, i no necessàriament ha de ser doping. Des de petit hi ha dos nens que no han entrenat mai, tu els fiques a córrer i un corre més que l'altre. I això és evident a la natura humana. Però és la manera mercantilitzada de fer esport.
Jo el que, bueno, no heu de dir res sobre això que diré, però jo el que penso és que si a vosaltres us haguessin dopat, doncs estaríeu ara, per exemple, estaríem parlant ara amb atletes, potser, doncs això, que han arribat a finals de Jocs Olímpics, per exemple. Jo, de debò, eh? Sí, és que, ja, sí, és responsabilitat meva aquí, sí, no heu de dir res, però escolta, i fa ràbia a mi, és frustrant, és el que estem dient. Jo estic suant ja, fins i tot, o sigui que anem a canviar de tema, tema una mica més amable. I anem a... Us pregunto directament, quines eren les vostres estratègies, diguéssim, o tàctiques per superar-vos en els entrenaments o en les competicions? Perquè, a part de la capacitat física que pugueu tenir, que és molta, igual o més important potser és com ho afronteu per poder rendir al màxim. I aquí s'ha de pensar, o bueno, si no es pot pensar, perquè hi ha moments que no es pot pensar, doncs tenir recursos mentals per tirar endavant quan el cos ja no pot més, no?
Està clar.
Veure, expliqueu-me.
Aviam, aquí hi ha un component de... Més que truquillo, diria que...
És que farà servir a l'Ironman, explica't-ho.
No, però també hi ha un component de no sé, de caràcter o de que et vingui de dins. Penso que això no és tan truquillo, en el meu cas, perquè no utilitzava cap tècnica per dir, ostres, avui s'ha de donar tot i avui és el dia... Penso que em sortia més de dins, vull dir, no... Igual que l'entrenament del dia a dia, pues, no sé, m'emprenyava si resultava que aquell dia no acabava l'entrenament, m'anava a casa i estava enfadat, vull dir, realment m'afectava l'humor, vull dir, que ho havia d'acabar sí o sí, tingués febre, no, vull acabar-ho. El que deia el Tassio, jo anava a missa, que era l'entrenador, doncs s'havia de fer, i a les competicions, doncs el mateix. Llavors, per contra, pues, quan no sortia tan bé, pues, te n'anaves cap a casa, per això que et dic, pues, ostres, aquesta carrera jo pensava que no sé què i no ha anat tan bé. Però ja dic, truquillo, doncs no, sortia de dins. En el meu cas en sortia, no sé.
Jo sempre he tingut una forma de córrer molt espontània, també crec. Sí. És com la seva escola, no? Per dir-ho alguna cosa. Encara, com tu dius, és un animal.
És la marca Quim.
Jo també penso, però continuant el que diu el Quim, sense rebatre'l per res, perquè és així, t'ha de sortir, has de tenir una mica de ganes de superar-te, i això és, t'ha de sortir de dins. També crec que si tens una continuïtat de resultats has de ser una mica intel·ligent i no una persona que té molts coneixements o sap molt, però, bueno, continuar durant de temps a la competició en un màxim nivell implica un cert autocontrol de les teves emocions o dels teus estats d'ànim, saber superar situacions difícils, i això implica també una mica de cap, evidentment. Jo diria, com a màxima, com a postulat, o perquè m'agrada, encara que no la crec, que un campió ha de ser una persona intel·ligent, jo crec. És difícil que sigui una persona burra, no?, en aquest sentit.
Sí.
Que això estaria relacionat també amb els estudis, no directament, però també.
Uri?
Bueno, jo crec que una mica és això, cada persona competeix segons el seu caràcter, però que una mica jo crec que ens passava als tres, i més o menys ho ha dit l'Alberto, era això, no? Una mica el tenir uns resultats, tu volies seguir tenint aquells resultats i sabies que per tenir aquells resultats, doncs en l'entrenament ho havies de fer el millor possible tots els dies, i a l'hora de la competició ho havies d'intentar donar tot el que tinguessis, perquè o t'estaves jugant un campionat a Catalunya o t'estaves jugant una selecció. Llavors, el no voler deixar mai o intentar no deixar aquest nivell no era el que ens feia una mica treure tot de la manera que poguéssim, doncs això, no? No era cap estratègia planificada, sinó jo vull arribar aquí, tinc que arribar com sigui, vull formar part d'això, doncs ho tinc que donar tot.
Però no teníeu el típic recurs aquell que tu estàs corrent, bueno, jo com a exatleta també, que va, una volta més, va, la següent curva i em paro, no, va, una curva més.
Sí, més
va,
el següent arbre. Col·lectives mentals o petits trucs, això sí.
Pues expliqueu-nos alguns. Ah.
Bueno, és que...
Se'ls guarden secrets, els tios.
Encara segueixen competint alguns, aquests.
Jo, per exemple, el primer any que vaig quedar campiona de Catalunya, sempre me'n recordo que quan entrenava anava pensant, si quedés campiona de Catalunya, m'imaginava el que faria, és que li donaria una abraçada al Tassio, no sé què, i cada vegada que entrenava, que jo vull ser campiona de Catalunya, que és que faria això, no sé què, i jo què sé, quan em venia la fatiga o tal, pensava això. I va haver-hi un altre any que també em vaig dir a tots els entrenaments que jo vull pujar al campionat, al ser medallista d'Espanya. Pues tots els entrenaments, quan em venia la fluixera, pensava això.
Sí, sempre busques motivacions, no?, que treguin de... Hi ha vegades que hi ha moments de patiment màxim en els entrenos ja més d'uns nivells serios. I sempre busques recursos, motivar-te en el campionat que ve o imaginar-te en situacions que no t'has vist mai com ella, una selecció, jo vull arribar sempre projectant l'imatge d'una altra persona que t'inspira. Jo crec que moltes vegades, més que recursos, busques inspiració, busques ser com aquella persona, corre igual de bé o corre tant que aquell. I també, com deia la Núria, a mi també em servia, encara que no ha de ser, crec, la motivació principal, però veure el que es desperta, no? El que generes quan arribes, l'emoció de la gent, quan et porta la gent realment competint, l'alegria que provoques en els altres, que aquesta és l'esfera de l'espectacle, no? De l'esport com a tal, que també és una component superimportant. Si no hi hagués un públic, una gent que està mirant això, no serviria de res tampoc.
Bueno, seguim amb l'entrevista. Quin missatge li enviareu als nens que...
Bueno, sí, sí, sí.
Sí, no?
Sí.
O què? Ho canviem?
No, la pregunta era, què és el millor que podeu extreure del món de l'atletisme? O sigui, amb què us quedaríeu?
Bueno, és una pregunta filosòfica, però jo crec que només t'aporta coses positives, en definitiva. Bueno, jo crec que a nivell de personalitat i tal et deixa uns valors que són 100% aplicables després a la teva feina, als teus amics, a la teva parella, i bueno, doncs en el meu cas això, no?, de saber afrontar situacions potser difícils. Jo veig altres persones que es posen més nervioses, que en seguida s'atabalen, doncs en aquest sentit, doncs, jo sóc més tranquil·la, perquè potser a l'afrontar competicions que eren importants ja em va donar aquesta tranquil·litat. I també en el meu, potser perquè m'ha més lligat al meu caràcter, també molta disciplina, no?, a l'hora de portar les coses, d'intentar fer-ho tot bé i de ser constant. Jo crec que aquestes dues coses és el que m'ha donat a l'atletisme.
Quim?
Sí, no, els valors i això, vull dir, realment és que realment és així, vull dir, et trobes, i moltes vegades ho he pensat, de dir... tens experiència amb aquestes coses? No, el que passa que fins als 10, o amb 18 anys vam viure unes vivències que potser molta gent de la nostra edat, pues, no les vivia, o responsabilitats que deies, ostres, perquè realment per jo era, per nosaltres era molt important.
Marrons.
La realitat després resultava que amb 18 anys, si quedes primer o segon, tercer o el 25, no és important, però per nosaltres ho era molt. Llavors sí que ens va donar potser una responsabilitat, pues, una sèrie de valors que al cap d'uns anys, pues sí que te n'adones, i em passa moltes vegades, segur que també us passa a vosaltres, sí, de dir, ostres, pues això sembla que si portés tota la vida amb això, la gent em diu...
Jo, pues, a nivell dels nervis...
Pues sí, perquè amb 18 anys això ja havia viscut situacions d'estrès o de límit d'aquest estil, sí. I això sí que...
Els exàmens mateixos de la universitat, jo sempre em deia, jo no em posaré mai nerviós, perquè més nerviós que el campionat d'Europa, sí, no hi estaré, sí, mai, sí, a la vida, llavors sí, això sí. Sempre a mi és igual, no?
Al final ens jugàvem un dia... moltes hores d'entrenament de tot un any que en un dia aquell dia s'havia de complir, i potser amb 15 anys o amb 13, no sé, pues no hi havia molts amics nostres del col·le que els hi passava tant així. Mm-hmm. I
jo potser que estic super d'acord, però més ja d'adult el que veig que sí que, a diferència d'altra gent, és com una espècie de consciència del teu cos, no? Tens un diàleg molt més intens amb el cos, tens més presa de consciència del teu cos, en el sentit de que el cures més, tens més respecte pel cos, i potser una persona d'una altra edat, de la mateixa edat, que no ha fet esport, el veus i diu, olla, sí que està estropeado, està fet caldo, i bueno, això és com una espècie de cura de tu mateix, que és una educació que tens ja, i sempre és, no sé, un respecte, encara que el matxaquis, però per l'altra banda, tens molt de mimo al cos, i aquesta relació crec que és molt bona.
Aquí té molt a veure el Tasso, m'imagino, no? El treball de cada dia, no? De cada tarda allà amb el Tasso, crec, sí, que, no?
És l'alma mater del Rua i al final ha sigut un guia, no només d'entrenador, sinó exacte, un guru, no sé, ha sigut un referent per tots nosaltres, jo seguríssim, de totes.
Sí. Escolta, ara sí, el que dèiem abans, quin missatge li podríeu enviar als nens que ens puguin estar escoltant? Però primer, anem a fer-ho per parts. Primer, els que no fan atletisme, per exemple, a veure com s'ho... A veure, què podeu aconsellar, diguéssim, perquè vinguin, no?, perquè facin esport, o atletisme, en aquest cas. I després, aquells que ja comencen a guanyar, aquells que ja fa temps que porten guanyant, i potser ara comencen ja a pensar que es guanyaran la vida amb això. L'atletisme, o sigui, hi ha nens que pensaran, o famílies, que això és el tema també important, no?, que ja pensen, bueno, aquí tengo ya... tenemos la solución, no? Uh-huh. Quins consells, va, comencem pel que he dit abans, els que no fan atletisme, què podeu recomanar perquè vinguin a aquest món? Qui vulgui. Estan aquí pensant.
Jo els recomanaria que sobretot que facin algun esport. Si no fan atletisme i volen fer un altre esport, que per lo menos com a mínim que facin algú d'esport. Sí. I que si fan atletisme, doncs que, bueno, que és un esport que no coneixen els nens. Coneixen el futbol, coneixen el bàsquet, i potser l'atletisme és un esport que a nivell de nens més petits no es coneix tant. Aleshores, que provin, que faran amics, que s'ho passaran bé i que segura... L'atletisme, com que és un esport que no es coneix, et sorprèn sí o sí. I jo crec que per coses positives te'l trobes.
Sí, a més té espai per tothom, no? El fet de... Si estàs pensant de quedar invernal al cross, doncs potser no tant, és un perfil més concret, però l'atletisme... Bueno, té cabida per qualsevol tipus de persona. Entenem que les disciplines que hi ha pues, cobreixen qualsevol perfil. Llavors és com un esport molt d'acollida, encara que continuï dient que és un esport individual cada vegada menys, és un esport molt col·lectiu perquè es fa conjuntament, no? Mm-hmm. La superació és personal, però l'activitat és col·lectiva, jo crec.
Sí, i sobretot també que el bon ambient que s'acostuma a viure a tots els grups d'entrenament, vull dir, rar, no sé, segur que van a qualsevol grup d'entreno i segur que trobaran un ambient que a més pues ho trobaran o estaran lligats pues, tota la vida, com nosaltres, que al final ens hem fet amb la gent de l'atletisme. Sí.
És el regal més gran, bueno, jo crec. Pues exacte. I el Quim, al final hem competit tota la vida i ara no competim, però quedem per fer una birra.
Exacte,
o
pues el nostre és... grup d'amics...
Pues va córrer també, de... no?
Va córrer també.
Cada cop menys, però bueno, ara
no podem... Exacte.
però el grup de tota la gent que érem, o la majoria de la gent que érem, o dels nens que estàvem allà en el Ruetal, doncs dius, quin és el teu grup d'amics? Doncs el meu grup d'amics és del Rua, doncs no sé, els amics de l'atletisme, i ens hem seguit veient i ens seguirem veient, no hi ha dubte.
Sí, això és la prova més fehaciente, no?, de que va ser sa per nosaltres o va ser constructiu, que ara la gran, però gran majoria dels nostres amics fixes, els de veritat, continuen sent gent que la vam conèixer en aquell mm-hmm. moment. Això és important, jo crec.
I això, el que dèiem abans, vosaltres, que teniu cert estatus, diguéssim, què podríeu... No, clar, sí, home, jo ho veig així, de clar. Què podríeu recomanar aquells que ja, des de ben petits, des de que són benjamins, no paren de guanyar? Ja estan guanyant i tothom el felicita, i el dia que falla, hosti, què t'ha passat? Els pares també fan pressió sense voler. Sense voler, jo entenc que sense voler fan... pues això, es preocupen massa, potser. Bueno, què podríeu recomanar? Quins consells? Quines... no sé.
Home, jo, el primer i més important penso que tindrà un, no sé, un campió, doncs el que guanya, no? Humilitat, penso que és una de les qualitats més importants, en sentit de bueno, al final moltes vegades és un referent, encara que sigui entre el seu grup d'amics. Doncs si li perd pues, l'ànsia aquesta de l'èxit i de l'èxit al seu nivell, cuidado, èxit d'un nen de 10 anys, però aquest nen de 10 anys se sent un exitós. Si ja des de petit pues, no li inculquen els valors, pues, no sé, família, entrenadors, el vostre cas, el grup i l'entorn, pot ser que des d'un primer moment xoqui molta gent i vagin per mal camí. Penso que és el número 1 per mi.
Total, diria que... sí. Jo una mica el fet de treure l'importància a tot el que es faci. Mm-hmm. És que al final no canvia res. No ets millor persona, no ets més maco quan guanyes, no canvia res. Realment hi ha una superació i hi ha, com a tota la vida, uns aprenentatges, i això t'ho emportes a la teva bossa i ja està, i treus les tres conclusions. Però és que canvia molt poc de... Hi ha una satisfacció puntual, un orgull pues, que es veu satisfet, el que tu vulguis. Però realment a la pràctica no canvia res. Jo no me'n recordo gairebé dels resultats, me'n recordo de carreres puntuals i tot, però el que més em queda és el que parlàvem abans, de l'energia aquesta familiar, d'anar a les competicions, el riure, l'esforç, la satisfacció. I una altra cosa que li diria als pares en concret, més que donar consells, perquè cadascú pues, ja sabrà, però com a anècdota, jo he estat a Itàlia vivint, no? I vaig tenir la sort d'entrenar amb una persona que després em vaig adonar que era una autèntica màquina, i havia sigut l'entrenador d'una de les campiones olímpiques de Los Angeles de 1500. Un tio del màxim nivell mundial.
1500?
No?
Del 1500.
Ah, no, de la prova és el 1500, el 1500.
Jo ho he entès, jo ho he entès, Alberto.
La Núria i el Xampirà, com deia, 1500.
No, 1986. Crec que era Los Angeles, per ahí. I llavors aquest entrenador pues, sabia el de què parlava, no? I el que em va sobtar més de tot el que vaig aprendre amb ell també és que quan arribava saludava en italià, clar, evidentment, però traduint em preguntava sempre: hola Alberto, què tal, com estàs? Bé, bé, bé. Què, vols entrenar avui? I jo em quedava flipant, perquè és, què? Però si he baixat i m'he fet la bossa i estic aquí, clar que vull entrenar. Però cada dia em pregunta: vols entrenar? I quan li deia, pues avui estic cansat, pues fem una mica d'herba i ja està. En el sentit que no t'han d'obligar, ha de ser una cosa que surti a tu. I els pares haurien de frenar la motivació dels nens i no motivar els nens, crec jo.
Bona aquesta, bona, bona. Tindríem un programa sencer pel cas del que acabes de dir tu. Digues, digues, Nuri.
Bueno, jo penso que això, que el més important de cara al nen és que se l'inculquin, que ha de disfrutar, que digui el primer, que digui el segon, que la carrera és una carrera que es comença, acaba, i quan acaba ja ha acabat. I bueno, jo en aquest sentit pues, també em sento una mica identificada, perquè en alguns moments pues, crec que no vaig arribar a disfrutar 100%. Aleshores, quan em pregunta algun pare algun consell, pues, els dic això, no? Sobretot que disfrutin amb el seu fill, i que disfrutin perquè el vegin disfrutant a ell, no pel resultat. I a vegades també penso que els nens estan una mica condicionats a aquesta reacció dels pares, no? De que si guanyen tot és, ui, que maco, ui, que ho has fet, i quan perden ja les cares canvien una miqueta. Aleshores aquest petit condicionament també fa que el nen a l'hora de la cursa pues no acabi disfrutant, i hi ha molta gent que ha deixat l'esport i pot haver acabat amb aquesta sensació de dir, doncs, potser en aquell moment jo estava fent una cosa que m'agradava però no tenia aquesta satisfacció. Mm-hmm. Penso que això també és una cosa important que hauríem de treballar entre tots.
Sí, sí. Mm-hmm. Doncs, Santi, última pregunta, breument.
En relació amb la pregunta anterior, expliqueu-nos com és la vostra vida d'ara. A qui us dediqueu? Jo més o menys ja ho sé, però perquè els tinc controlats, però els altres, els oients, no us tenen controlats, així que expliqueu-nos a qui us dediqueu ara mateix. Quins plans teniu? Quins objectius?
Se pot dir,
Sí, no, l'objectiu està allà, justament d'aquí 4 dies. Bueno, jo el dia a dia pues, treballo en banca, i llavors treballar moltes hores i d'això. Llavors ara, bueno, estic visquent justament aquí a Ripollet, doncs mira, una cosa, soc de Cerdanyola, però ara ja, doncs, ja soc de Ripollet del tot.
Welcome.
I el tema és de que, bueno, ara vaig estar uns anys a Lleida, ara vinc aquí i estic entrenant per fer triatlons, i però una miqueta un altre estil de quan tenia 18 anys. Però bueno, al final ho portem a dintre, això, ho portem a la sang, i mica en mica ens hem anat calentant, i ara aquí entrenant moltes hores, al matí, a la tarda, al migdia, surto a nedar, i ara amb això vam fer maratons i no sé què, vull dir, una miqueta de tot.
I ara, amb el que diu, jo et segueixo a l'Strava, pels que sí. Els bojos que estem a l'Strava, sí. I el tio està ja al nivell dels ciclistes, per exemple, a Montserrat vaig veure, semblia un zoasti, això, aquests competeixen, nen. Sí.
No, jo li he d'explicar, just veníem cap aquí amb l'Alberto parlant i deia, ostres, en bici, Alberto, tu tiraries mucho, sí, perquè sí, és que sí, els que venim de córrer són molt lleugers, i quan la carretera pugen amunt, força potser no tant, però el pes, pesa i tira cap avall, per tant tu cap amunt ja et dic que fem mal. Però bueno, és un altre món, al final es nota, cadascú a lo seu, i amb els triatlons, el nedar molt complicat, a la bici millor, i al córrer, dius, ara llega lo mío. O sigui que bueno, mica en mica, però passar-ho bé, la veritat és que passar-ho bé, i bueno, al final l'esport pues, el que fa és desestressar-te de tota l'altra vida que hi ha, i això em va superbé.
Alberto?
Pues jo ara estic faig càrrec de la gestió d'una cooperativa de productes ecològics allà a Sabadell, i igualment que el Quim, al final no ho pots deixar, i també està una mica més, bueno, mai he parat, però sense competir tant, i ara aquest any m'he engrescat de nou i he començat a fer cross i una altra vegada curses de muntanya. I el que dèiem, al final disfrutes realment, perquè les pretensions no hi són, però al final estàs acostumat a donar-te canya i et matxaques, i mira, doncs aquest diumenge vaig quedar segon del Campionat de Catalunya de curses de muntanya, i realment disfrutar una altra vegada de competir i gaudir una mica del pòdium i de demanar-te sempre el màxim, i no desapareix mai, al contrari, jo crec. Ho integres cada vegada més al teu dia a dia.
Nuri?
Bueno, jo ara em dedico al món de la nutrició, estic en diverses consultes passant visites. El que més em motiva és quan em venen sobretot esportistes, no? Perquè una mica puc aplicar les dues coses que sempre m'han agradat, pues la nutrició amb l'esport. I bueno, també estic estudiant bioquímica una mica per ampliar coneixements. I el mateix, en els moments que tinc lliures, doncs res, roba de córrer i a desestressar-me i a disfrutar de córrer. I ja està. I buscant objectius també, sempre buscant curses, perquè sempre jo crec que ens queda aquesta vena una miqueta competitiva.
Sí,
que sí, que volem bueno, la competició pique, pique. És el que... Exacte, la competició al final és el que busquem. I ja està, i anar a fer una mica de tot.
Nois, els nens que ens escolteu, que espero que sigueu tots, si no us ho diré el divendres a classe, perquè veieu, els atletes que van arribar a participar a campionats del món, no campionats de Catalunya, que estem campionats del món, i van estudiar a la universitat, un està treballant al banc, l'altre el Quim va estar al banc, l'Alberto va fer filosofia també.
Sí, jo soc professor i ara mateix em dedico a això.
La Núria en el món de la nutrició. Bé, doncs, que veieu, que no tot és esport i no s'ha de deixar mai, d'acord? Mai. Sempre hem d'estudiar perquè, a més...
Però sempre.
Clar, a més, és que farem, enriquirem el món si estudiem i si aprenem, no? si ens centrem en aprendre, no? Constantment. És això, no?
Sí, sí. Per mi és l'únic sentit de tot això d'aquí que estem fent és aprendre.
Sí, 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 clar.
Tenir curiositat sempre per cadascú en les seves coses, amb el que més li motivi, però tenir curiositat i això, no saber que hi ha un punt que ho has après tot, sinó que en tota la vida doncs d'anar aprenent de la gent i de cursos o de, que no es perdi aquesta curiositat.
Doncs, nois, el temps ja s'està acabant, pràcticament. Bé, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Ha estat un plaer enorme. Mm-hmm. Jo crec que repetireu, no? Algun dia tornarem, no?
Sí, sí. S'ha passat ràpid, això.
S'ha passat
ràpid.
Sí. Ens ho
has dit, ens ho has dit.
Ha estat molt xulo.
Sí, sí. Al final us heu relaxat, no? Esteu... Bé?
Sí,
bé, no?
Sí, ara ja.
Ara ja. Fem un altre. Podem seguir.
Què diu el tècnic?
Sí, ara ja ens hem afluixat.
El tècnic diu que no. No podem. Bueno, tu, pues res, un plaer, com us he dit. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies, Santi. Gràcies, Nuri. Gràcies, Alberto.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, Quim. I per continuar ja amb el RUA donant-li canya.
Moltes gràcies a vosaltres. Per cert, no ho he dit al principi, aquest programa el vull dedicar a l'avi Antonio de la meva dona, la Nuri, perquè avui, tot just, fa un any que va morir i bé. Crec que s'ho mereix, perquè és molt bon home. Doncs ho hem d'anar deixant, com dic. Moltes gràcies per venir aquí a l'estudi, us ho torno a dir. Moltes gràcies a tothom. Nosaltres tornem el proper dimecres 11 de juny amb l'últim programa de la temporada. I si voleu tornar a escoltar aquest espai, ho podreu fer sempre que vulgueu al podcast de ripolletradio.cat o bé aquest diumenge 18 de maig en redifusió a les 6 de la tarda. Com sempre, moltes gràcies per la vostra atenció, salut i Running RUA.
that sound.